més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? 1:04 del migdia d'aquest divendres 17 de març del 2023. Des de fa un parell d'horetes aproximadament, el centre d'esport Sabadell d'Expedició Arlequinada es troba ja a la carretera rumb, des d'aquest matí insistim, a Bilbao. Demà a les 5 de la tarda juga aquesta final contra el Bilbao Athletic a Lezama. De fet, en qüestió de 5 dies estarem parlant possiblement d'un Sabadell que pot haver agafat aire, oxigen, amb aquesta zona de descens, si fa el 6 de 6, o bé que s'ha deixat punts pel camí contra equips que es troben per sota. Bé, un tram de calendari molt important contra el CUE, contra el Bilbao Athletic i també aquests 43 minuts restants del partit de la UD Logroñés. I si un ull el teníem posat fa uns dies amb el tema dels golaveraix, l'altre el tenim amb el tema dels apercebuts. És cert que en les últimes jornades ha anat fent net l'equip. Sense anar més lluny, la setmana passada, Moja i David Astals o Alberto Fernández aquesta mateixa setmana. No farem massa més spoiler, de seguida ens ho explica el Sergi Parc, però tenim 4 jugadors més a una sola targeta de complir cicle i 4 més a 2. Per tant, un fet a tenir en molta consideració, ara que més la infermeria arlequinada tampoc acaba de fer massa net. Insistim, últim Hotel Suís de la setmana, portes obertes. Avui, un divendres atípic, perquè no tindrem les paraules de Miqui Lladó, que va comparèixer ahir en roda de premsa, ni tampoc les del seu homòleg a la banqueta del Bilbao Athletic, Àlex Pallarès.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El que no canvia és el Toni González, a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Doncs que el Real Madrid ja coneix el seu rival pels quarts de final de la Champions. Es tracta d'un altre equip anglès, el Chelsea. El conjunt blanc jugarà com a local l'anada l'11 o el 12 d'abril i la tornada la setmana següent. Els altres enfrontaments són el Milan-Napoli, l'Inter-Benfica i el Manchester City-Bayern. En cas que els d'Ancelotti avancin a les semifinals, es trobarien amb el guanyador d'aquesta eliminatòria que, sens dubte, ha cridat més l'atenció, la més atractiva. Per d'altra banda, el Sevilla és l'únic equip espanyol que ha avançat a l'Europa League, tot i perdre 1-0 al camp del Fenerbahçe, eliminats el Real Betis i la Real Sociedad a mans del Manchester United i la Roma, respectivament. També va caure a la Conference el Villarreal després de perdre 0-1 a la Ceràmica contra l'Anderlecht. El sorteig, per cert, d'aquestes dues competicions s'està duent a terme en aquests moments. I a tot això, aquest matí també primera llista del seleccionador espanyol Luis de la Fuente pels partits de classificació de l'Eurocopa del 2024, el dia 25 a Màlaga contra Noruega i a Escòcia el dia 28. Atenció, preneu nota. Porters Kepa, Robert Sánchez i David Raya. Defenses Gallà, Nacho, Íñigo Martínez, Balde, David García de l'Osasuna, Pedro Porro, Laporte i Carvajal. Migcampistes Rodri, Fabián, Zubimendi, Pedri, Ceballos, Gavi i Miquel Merino. Davanters Morata, Olmo, Nico Williams, Brian Hill, Aspas, Joselu de l'Espanyol, Oyarzabal i Gerard Moreno. I a tot això, en handbol, el Freikin Granollers ha quedat fora de la Copa del Rei després de perdre a Logroño per 34-30. Molta teca fora de casa nostra i aquí què tenim?
Què es comenta a la recepció?
Com diem, de seguida repassarem aquesta llista de percebuts al Centre d'Esport Sabadell, també les estadístiques de cada divendres i repassarem, recordarem l'última vegada que el Centre d'Esports va jugar sota l'arc de Sant Mamés, ara instal·lat a Lezama des de fa uns anys. A més, el duel directe del filial o el retorn a la competició del juvenil A. En pàgina poliesportiva, Waterpolo, avui entrevista amb la boia Maika García, 2 setmanes de la Final Four de la Champions, tindrem futbol sala i també un extens bloc de breus amb, per exemple, Sergi Giralt, Marta Romance o Emma García, entre altres.
L'actualitat de la primera rep.
Atenció a aquesta oferta al Cornellà per viure les últimes 5 jornades a l'RCD Stadium. 25 euros. 5 euros al partit són els duels contra el Real Unión, la UD Logroñés, el Calahorra, el Bilbao Atlètic i, sí, el Centre d'Esports Sabadell. I a tot això, aquest matí ha estat presentat oficialment Iñaki Goikoetxea al Real Unión, dient que té energia, que està tranquil i que poden capgirar la situació després de la destitució de David Movilla.
De quin partit no estarem pendents?
D'un partit de l'apertura de l'Uruguai a 11:45 de la nit, Plaza Colonia La Luz.
I a les xarxes socials.
Un tuit del Centre d'Esports Sabadell d'ahir amb les últimes 10 places per acompanyar l'equip a Bilbao. Recordeu, autocar més entrada, 65 euros. L'entrada sola val 10 euros i l'autocar surt demà a les 7 del matí des de l'estadi de la Nova Creu Alta.
Avui celebra el seu aniversari.
Doncs un exarlequinat aquesta temporada, Sergio Montero, i l'actual entrenador del Mataró de waterpolo femení en el seu dia ex del club, Dani Ballart.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Una i gairebé 10 minuts d'aquest divendres 17 de març del 2023, últim programa previ al duel de demà entre el Bilbao Atlètic i el Centre d'Esports Sabadell a Lezama. Des de les, a les 5 de la tarda començarà el partit i des de 2:15 es podrà viure en directe a la sintonia del Sabadell en joc amb el Sergi Garcés i l'Adrián Arroyo desplaçats a Lezama. Avui viatgen tots dos i, com hem dit al principi, avui també ha viatjat, està en marxa aquesta expedició de la plantilla del Centre d'Esports Sabadell, que fa qüestió de dues horetes ha sortit des del temple, des de l'estadi de la Nova Creu Alta. Sergi Parc, avui al meu costat, què tal, com estàs?
Què tal, Pau? Una mica estrany, tenir-te aquí a l'estudi i no que estigui jo desplaçat a la Nova Creu Alta.
Però és un divendres atípic, perquè, com diem, Miqui Lladó ja va comparèixer ahir en roda de premsa, la vam poder escoltar en directe, aquesta roda de premsa extensa aquí a l'Hotel Suís. També és un divendres atípic perquè, per polítiques de l'Atlètic Club, en aquest cas, i ja ho vam poder comprovar fa un parell de mesos en el duel de la primera volta, no podem escoltar el seu entrenador, Àlex Pallarès, en directe. Per tant, a més, no fan roda de premsa prèvia, per tant, no hi ha manera d'escoltar el tècnic del Bilbao Atlètic. Per tant, com dirien en castellà, solo ante el peligro, Sergi Parc, amb aquesta prèvia del Bilbao Atlètic Sabadell, més enllà de fer aquesta conya, és cert que avui li hem volgut posar el focus a aquest tema dels apercebuts al Centre d'Esports Sabadell. De seguida hi entrem, ni que sigui abans de res, per fer una mica d'agenda de com va aquesta expedició del Centre d'Esports Sabadell.
Sí, ho deies ara, no?, que l'equip ha sortit fa qüestió de dues hores. Faran nit a l'EIO, tot plegat després de fer un entrenament, per cert, avui, Pau, l'últim de la setmana a la Nova Creu Alta, preparatòria aquest duel contra el Bilbao Atlètic, i aquí la pregunta és qui s'ha pujat a l'autocar, si hi ha alguna novetat o no.
Digue-m'ho tu.
Doncs Juanmi Carrión, que era potser l'únic dubte del Sabadell, ha viatjat amb l'equip. Ja amb aquesta ferida en principi cicatritzada, si és que no se li va reobre de nou, l'andalús podria estar disponible per Miqui Lladó per aquest duel de demà. Per la resta, doncs, no han viatjat amb l'equip Sergi García amb aquest atac d'apendicitis, intervingut fa uns dies. Isma Tumán, se l'espera, això sí, que la setmana que ve pugui reaparèixer contra el Barça Atlètic, contra l'UDL, potser arribaria una mica justet, ho veurem, com està el central canari, però vaja, que ja està en la fase final de la recuperació dels seus problemes físics. I tampoc ha viatjat amb l'equip Jaume Pinyol, que està a l'espera dels resultats de la ressonància després de fer-se una luxació a l'espatlla. Tot això en el capítol de lesionats. A més, recordem que Alberto Fernández, tot i que també està tocat físicament, està sancionat per cicle d'amonestacions i serà baixa també demà.
A més, recordem que Alberto ha de complir la resta de la sanció que li queda per la vermella del nuevo Pepico Amat, i que, doncs, el va impedir jugar contra l'UD Logroñés, aquell duel suspès, i per tant, doncs, no podrà estar tampoc present en els 43 minuts de la represa d'aquest enfrontament. Per tant, així està ara mateix, doncs, l'autocar del Centre d'Esports Sabadell, que per l'hora que és, deu estar ja enfilant la frontera de Catalunya amb l'Aragó. I com diem, avui hem volgut posar el focus en aquest capítol de percebuts al Centre d'Esports Sabadell, perquè ja ho hem anat repassant en les últimes setmanes. Sergi, cada cop que hi ha una targeta groga a la Transmi al Sabadell en joc, salta aquell comentari de entre el Club dels Apercebuts de cara al pròxim partit. Avui li hem volgut posar ordre com està també aquesta carpeta, no?
Sí, mira, ja que l'esmentàvem, cal dir que hi ha jugadors que han fet net, com el mateix Alberto Fernández, que ja complirà aquesta sanció demà. Recordem que Moha Keita i David Astals ja van complir cicle de grogues la setmana passada. Pau Víctor fa qüestió d'unes setmanetes, precisament el nou Pepico Amat. Sí que és cert, per cert, que el Sant Cugatenc ha vist dues grogues consecutives i ara en té set, però vaja, que està lluny d'arribar a les 10, però aquest ritme, perquè al final el davanter...
Prendrem mal,
Sí, sí. Recorda també que l'octubre també estava allà, es va quedar clavat amb 4 i va aguantar durant mesos i mesos fins això, fins fa poques setmanes, però vaja, que en té 7. En principi, de moment, no hem de patir, com a mínim, de forma imminent. A partir d'aquí, Pau, tenim 4 jugadors que estan a una groga de complir cicle. Juanmi Carrión, César Morgado, Sergi Altimir, Àlex Gualda.
Aquí donaria per debat, també, perquè amb la situació de Juanmi Carrión, que ha estat amb aquest trau des de fa setmanes al genoll, home, ja vam escoltar el cas de Sergio Aguza, no cal ser tan explícits, però una es pregunta... Per què no hem aprofitat, i ho podem dir nosaltres, no cal que ho digui el jugador per no posar-lo en un compromís,
Sí.
Una es pregunta per què des del club no s'ha intentat forçar aquesta cinquena groga de Juanmi Carrión i fer net.
Clar, aquí l'únic és que no ha entrat a la convocatòria, que podria haver entrat en aquests últims partits, i que potser el mateix futbolista sí que es veia allò preparat per reaparèixer, perquè és que al final estem parlant d'això, d'aquesta ferida que se li ha anat obrint i potser ha estat una mica inesperat. Podria ser l'explicació, però sí. Imagino que si s'hagués sabut, no, aquest temps de baixa de Carri, potser s'hauria forçat d'alguna manera aquesta cinquena groga. Però vaja, insistim, Carrión, Morgado, Altimira, Gualda. Són els 4 percebuts del Centre d'Esports Sabadell.
El capità... Per tant, futbolista important a l'est de la defensa. Altimira també és un intocable al mig del camp. I Àlex Gualda, que està tenint més protagonisme en les dues últimes tres jornades aproximadament. El bilbaí, precisament, que viatja a la seva terra aquest cap de setmana. Són aquests 4 futbolistes que estan a una, insistim, de complir cicle. Per tant, haurem d'estar molt, molt pendents. Però és que, a més, com dèiem al principi d'aquest hotel suís, per darrere venen 4 jugadors més que es poden unir a aquest club en qüestió de dies.
Sí, és a dir, que estan a dues grogues de complir cicle. No hem de patir de forma urgent tampoc, però sí que haurem d'estar atents per si també entren en aquest capítol de percebuts. Són Àlex Sala, en el seu cas, per cert, acumula 8 targetes grogues, és el que més de la plantilla, i després amb 3 grogues estan Armando Corbalán, Marc Vargas i Isma Tumán. En el cas d'aquests dos últims, doncs perdem protagonisme en les últimes setmanes. Vargas perquè no ha entrat del tot en els plans de Miqui Lladó, i Isma Tumán per aquesta lesió sí que està sent més important o agafant més pes en un 11 titular tipus Armando Corbalán, i també Àlex Sala. Per tant, també compta amb aquests 4 futbolistes perquè, com diem, estan a dues grogues de complir cicle de targetes, Pau.
Doncs el cas d'Àlex Sala, que segurament en els pròxims dies, amb 3 partits en qüestió d'una setmana, estarem parlant d'un futbolista que s'uneix a aquest club dels apercebuts, veient doncs això, que és el jugador que més grogues acumula aquesta temporada i que va ser expulsat a la primera volta, que aquí doncs aquestes dues targetes, com hem explicat a més d'una ocasió, doncs s'anulen, i però bé, a la pràctica n'ha vist 10.
Correcte, a la pràctica n'ha vist 10, però sí, comptabilitzades, per dir-ho així, en aquests cicles d'amonestacions són 8. Deixa'm dir, Pau, també que, tot i que pugui semblar una gran quantitat de jugadors que estan apercebuts o gairebé apercebuts, no és un rar avís el Sabadell a la Lliga. Hem estat mirant així a grosso modo la resta d'equips del grup 2 de Primera Federació. Hi ha de tot, Hi ha equips que és veritat que només potser tenen un jugador percebut a aquestes altures, però n'hi ha molts que tenen 2, 3, 4, fins i tot 5 jugadors. Així que el Sabadell, vaja, sí que preocupa aquesta situació, sobretot si se t'acumulen en una mateixa setmana, però, insistim, és la tònica general del grup 2 d'aquesta categoria.
Crec que em saltaré aquí el guió, però sense anar més lluny, el Bilbao Athletic, el rival de demà, Tejere Navarrena, també doncs sancionat per acumulació de grogues, a banda de l'expulsió que va veure l'altre dia a Iguiluz. Per tant, també doncs això, el Sabadell no és una excepció en aquest cas, en aquest club dels apercebuts. A tot això, lesionats, sancionats, apercebuts, abans d'afrontar el tríptic de partits que té el Centre d'Esports en aquesta setmana clau, Que, home, si surt bé aquesta setmana estarem parlant d'oxigen, pel que fa per afrontar el tram final de la Lliga. No cal recordar-ho, però bé, per si de cas, demà a les 5 aquest partit a l'Ezama, dimecres els 43 minuts que queden contra l'AU de Logroñés a les 7 i dissabte que ve el duel a casa contra el Barça Atlètic.
Hi ha algun dia, Pau, que heu comentat que hi ha alguna classificació que ja dona els 3 punts donats de moment al Sabadell d'aquest duel contra l'AU de Logroñés? I ara n'estava veient una jo, i et situen, clar, el Sabadell 11è amb 34 punts, 4 punts per sobre del descens. Això, insistim, comptabilitzant aquest triomf momentani contra l'AU de Logroñés. Realment, no sé si dir que fa goig aquesta classificació, però, ostres, veient el panorama que portem en els últims mesos aquí a la nova Creu Alta, realment sí que, home, és una situació que seria molt favorable. I això, si li sumes que demà visites el CUE, que no és una victòria assegurada, però home, és un partit molt més propici que en altres situacions, el Sabadell podria agafar oxigen. Però si et sembla, Pau, comencem escoltant protagonistes abans d'afrontar, com deies, aquest tríptic de partits. D'entrada, Armando Corbalán, que sí que té present que el dimecres es recuperarà el duel contra la UDL, però demana anar pas a pas i primer intentar treure els 3 punts a l'Ezama.
Por experiencia, porque el año pasado también fue parecido, ¿no? Parece que ganas un partido, sacas la cabeza y enseguida, si no, en otro partido sigo ganando. Está todo muy, muy comprimido porque hay muchos equipos en un margen corto de puntos. Y bueno, somos conscientes de que la semana que viene tenemos otra final. Sabemos que tenemos un partido que está aplazado, pero bueno, hasta que llegue ese miércoles no vamos a pensar en él. Porque el sábado hay que ganar.
Doncs no pensa més enllà Armando Corbalán, però em sembla que en la mateixa plantilla hi ha opinions contradictòries, no?
És que és inevitable pensar que, a 4 o 5 dies vista, tens aquest partit contra la Unió Deportiva Logroñés, a més amb aquest resultat favorable d'1-0, que queda bastant, però tampoc tant, que són 43 minuts més l'afegit, i Cristian Dieste sí que va una mica més enllà pensant en aquest possible 6-6. Si l'equip és capaç de guanyar demà i també retenir aquests 3 punts momentanis que tens contra la UD, realment aquest centre d'esports agafaria molt d'aire a la classificació, diu.
Esto es el trabajo de cada partido, de sacar rendimiento a cada una de nuestras virtudes dentro de cada partido, y nosotros ahora estamos en una racha buena. Tenemos ahora, bueno, un partido con un rival directo, pero bueno, está en la parte baja, pero que si ganamos, pues es un partido que nos podría sacar un poco más arriba. Luego tenemos el partido en casa, que como he dicho vamos ganando, y bueno, yo creo que tenemos una oportunidad ahora de que si conseguimos 2 victorias seguidas podría ser algo que nos mantuviera ahí en una posición cómoda y ver ya el final de temporada de algo, una manera diferente.
Doncs home, el panorama es veuria força diferent perquè estaríem parlant del centre d'esport Sabadell amb 37 punts i, si no vaig errat, a 10 partits clavats perquè acabi la temporada, perquè, doncs això, queden ara 11 jornades i mitja amb aquest mig partit contra l'AU de Logroñés. 37 punts a falta de 10 partits, home, no és la permanència, ni molt menys.
No.
Però tens bona part del camí fet.
I si guanyes demà, guanyes contra la UDL i després contra el Barça Atlètic, bé, és igual. No fem volar coloms,
però bé.
No, però sí que és cert que si aconsegueixes aquest 6-6, realment, com diem, que al final el Sabadell no fa gaire també va jugar contra un últim classificat, un CUE, com va ser a Calahorra. Es va empatar un i el Calahorra realment va ser un equip molt competitiu, tot i que tingui aquesta situació delicada a la classificació. El Bilbao Athletic no sé si és un equip tan competitiu, però ningú diu que serà fàcil pescar a l'Ezama, i al final també aquest Bilbao Athletic algun resultat positiu ha anat traient al seu estadi, i si no que li preguntin a l'AU de Logroñés fa unes setmanetes. Però
l'únic, per això?
L'únic, sí. No, sí, l'únic, però
3-0 contra l'AU de Logroñés.
Em refereixo que, clar, que ningú et dona per segur aquesta victòria, i que un empat tampoc seria allò un resultat molt estrany, realment. Però sí, que si el Sabadell fa aquest 6-6, home, l'aire que agafaries a la classificació seria més que evident, a falta d'això, de 10 partits, com dius, Pau, per acabar la temporada.
I l'argument que dèiem la setmana passada, també amb molts partits pendents a l'estadi de la nova Creu Alta, perquè n'ha de jugar força més al centre d'esport Sabadell, entre el duel aquest que ha de recuperar, les dues jornades que venen consecutivament. Bé, el Sabadell, com diem, té a les seves mans, doncs, més enllà de l'Ezama, doncs, assegurar aquesta permanència a l'estadi de la nova Creu Alta. A tot això, com dèiem, el CUE el Bilbao Atlètic, amb aquesta dinàmica d'una victòria en els últims 20 partits, amb el descens hem anat escoltant moltes veus durant la setmana, força assumit, amb aquests sancionats com Gerena Barrena i Eguiluz. A tot això, el vestidor Arlequinat, què n'opinen sobre aquest Bilbao Atlètic?
Doncs mira, tornem a escoltar Armando Corbalán dient literalment que aquest Bilbao Atlètic és un gran rival i que el Sabadell haurà d'estar al màxim de les seves capacitats si vol tirar endavant el partit.
No lo diría como partido trampa, ¿no? Es un partido contra un gran rival que está en una posición ahora mismo que es la última, pero un rival que si tú no estás al 100% te puede dominar. Además, es un filial, ya sabemos que un filial como tenga el día, da igual la posición en la que estén, que te lo puede complicar, ¿no? Yo creo que, siempre lo digo, lo importante somos nosotros, que el equipo esté a la mejor versión, y estoy seguro que si estamos al nivel que tenemos que estar, vamos a sacar los tres puntos de allí.
Doncs convençut Armando Corbalán, d'estar al nivell habitual en les últimes jornades del Centre d'Esport Sabadell. Això suposaria guanyar a Lezama. Tornem a escoltar Cristian Dieste, no?
Sí, dient que Lezama serà un escenari complicat. De fet, aquí a la primera volta, segur que tots ho recordarem, Pau, primer partit del 2023 oficial de Lliga, el Sabadell va guanyar 1-0. Victòria per la mínima, sí que és cert que se li van veure moltes carències a aquest Bilbao Atlètic, però també és veritat que a la segona meitat, ja quan el Sabadell intentava mantenir aquest marcador favorable, hi va haver alguns moments de patiment, amb alguna aturada de mèrit de Víctor Vidal, i finalment es van aconseguir els 3 punts, però al final aquest Bilbao Atlètic, com diem, també va donar la cara durant alguns minuts, i Dieste no espera menys demà a Lezama.
Está claro que ellos ahí en su campo han ganado, han empatado ante con rivales muy complicados y sabemos que es un partido más como cualquier rival y que bueno, tienen gente más joven, es lo que tiene un equipo que es un filial, pero que sabemos que tiene una gran calidad, son jugadores que están entrenando también con el primer equipo, bueno, ya sabemos lo que corresponde a ser un filial y que va a ser un partido más como cualquiera y que va a estar muy difícil.
Doncs veurem com va aquest partit contra el Bilbao Atlètic, que insistim, el podrem seguir demà a les 5 de la tarda aquí a l'antena de Ràdio Sabadell des de mitja hora abans, amb la prèvia al Sabadell en joc. Un parell de punts, per cert, que em passava el Raül Medina, el nostre estudiant en pràctiques, que ho havíem deixat pendent, les eliminatòries de l'Europa League de quarts de final. El Manchester United, que s'haurà de veure les cares amb un altre equip sevillà, en aquest cas el Sevilla, evidentment, després d'eliminar el Real Betis. També hi haurà un Juventus Sporting de Portugal, per tant, el guanyador d'aquesta primera eliminatòria s'enfrontarà al guanyador del Juventus Sporting de Portugal. A l'altra banda del quadre, Bayer Leverkusen Union Saint-Gilloise i Feyenoord Roma. Aquestes són les eliminatòries de l'Europa League. I estava jo pensant, ara mateix també, Sergi, que ningú més ho faci a casa seva, d'anar més enllà d'aquest partit contra el Bilbao Atlètic. Estic pensant en el duel contra el Barça Atlètic, que avui també hem conegut la convocatòria de la Sub-21 espanyola, en la qual forma part Arnau Tenas, el porter del Barça Atlètic. Per tant, una altra baixa que s'acumularia a les de Xavi Riad, Víctor Barberà, Ilias Akomaj, i em deixo gent pel camí també, ja ho repassarem la setmana que ve, però el Barça Atlètic vindrà aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta amb baixes importants.
I això, doncs, en teoria, que és una circumstància favorable amb aquest virus, FIFA, entre cometes, que afecta alguns equips també del tercer graó del futbol espanyol, com pot ser el Barça Atlètic, el Sabadell, Pau, per cert, també mínimament afectat per aquest virus FIFA, perquè recordem que Joanet estarà convocat amb la selecció de Guinea Equatorial. Home, posant als dos costats allò, les coses a la balança, el Barça Atlètic en principi sortirà força més perjudicat, però vaja que sí, que tindrà força baixes l'equip de Rafa Márquez.
Mira, per cert, que ara m'ho apunten per via interna, important també que en aquesta llista no hi forma part Pablo Torre, amb la qual cosa, sense activitat al primer equip, doncs és probable que l'ex del Racing pugui venir aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta. Seria un reforç en aquest cas per l'equip de Rafa Márquez. D'això en parlarem dijous, divendres de la setmana que ve. Tindrem temps per parlar d'aquest duel contra el Barça Atlètic. Tens pressa?
Cap ni una.
Cap ni una? Doncs escoltem les estadístiques del partit, d'aquest Bilbao Atlètic Centre d'Esport Sabadell, que és l'únic contingut dels divendres que s'ha mantingut respecte a d'altres, sense Miqui Lladó i sense Àlex Pallarès. Aquestes estadístiques amb la veu de la Núria García.
El llibre de registre. El Sabadell de Miqui Lladó es troba còmode fora de casa, 8 punts de 15 possibles i només una derrota contra el líder Eldense, i també es troba com a casa a Terres Basques, amb un empat in extremis a Urritxe i el triomf a l'Estàdium Gal. Veurem si demà continua aquesta tendència a Lezama.
El rival.
El Bilbao Athletic compta amb un bon reguitzell de dades negatives. Els 37 gols en contra el converteixen en la pitjor defensa del grup, empatada amb la del Real Unión. I els 21 gols a favor en el segon pitjor atac, amb només un gol més que el Calahorra. Des de l'arribada d'Àlex Pallarès, el filial bilbaí només ha aconseguit una victòria en 15 partits. Una de 20, si ho ampliem a les últimes 5 jornades, amb Bingen, Arostegui a la banqueta.
Els precedents.
La història també beneficia el centre d'esports, 13 duels fins ara entre tots dos equips i únicament una victòria per la mínima del Bilbao Athletic, que avui fa exactament 32 anys. Els 5 primers enfrontaments van acabar en empat, però des de llavors el conjunt arlequinat ha guanyat 6 dels últims 8 cara a cara. L'última visita però va ser un empat sense gols l'abril del 1993, mesos abans del doble descens a tercera.
L'estadística.
13 dels 31 punts que té el Sabadell actualment, un 42%, han arribat contra els 5 equips que té per sota i que ocupen la zona de descens. 4 contra el Calahorra i 3 contra el Real Unión, l'Atlètic Balears i el Bilbao Athletic. En el millor dels casos, en funció de com vagi el partit de demà a Lezama i els 43 minuts restants de la U de Logroñés, podríem estar parlant dimecres a la nit de 19 de 37 per sobre del 50%.
La curiositat.
Miqui Lladó es retroba amb l'equip contra el qual va debutar fa poc més de 2 mesos. L'alineació d'aquell 8 de gener podria no assemblar-se massa a la de demà. Per començar, el porter Víctor Vidal ja no forma part de l'equip. A la rereguarda, l'únic que té plaça assegurada és el capità Morgado. Atumán segueix lesionat. Carrión sembla recuperar-se ara del trau del genoll. I Vargas i Pau Resta han estat suplents últimament. Del mig camp en endavant, Sergi García està fora per apendicitis i la resta, Armando Altimira, Estals i Pau Víctor, sí que podrien repetir.
Amb el xiulet a la mà.
L'aragonès de 27 anys, Carlos Muñiz Muñoz, que enguany s'estrena a Primera Federació. Tot i això, ja ha coincidit un cop amb cadascun. Va ser l'àrbitre de la golejada per 1-4 al Johan Cruyff i també el de l'1-2 del Bilbao Athletic a Calahorra dues jornades abans. Amb el conjunt arlequinat també va ser assistent d'un empat sense gols contra l'Elche de la primera jornada de la temporada 2017-2018. Enguany té una mitjana molt baixa de grogues, 2,89 per partit i encara no ha mostrat cap vermella.
El llibre de registre de l'hotel.
Doncs déu-n'hi-do, aquesta mitjana, de l'amic Muñiz Muñoz, que, com ja hem comentat també en les últimes hores, és un dels dos àrbitres, juntament amb DNA Wolf, que li han xiulat un penal a favor aquesta temporada al Centre d'Esport Sabadell. Aquí queda aquesta curiositat, Sergi.
Sí, però amb el mal record que va deixar Dana Wolf la setmana passada...
Que no passi el mateix,
home, que no passi el mateix, sí. Això dels penals a favor està molt bé, però vaja, com diem, després de l'actuació del col·legiat de la setmana passada en el duel contra el Real Murcia, esperem que aquí l'amic Muñiz Muñoz tingui una mica més de fortuna de cara als interessos arlequinats.
Un minut i mig per sobre del punt de 2:15. Seguim fent aquesta prèvia del Bilbao Athletic Centre d'Esport Sabadell amb una curiositat. Una curiositat històrica, en aquest cas, perquè doncs, va ser l'Adrián Arroyo, l'altre dia a la redacció, qui va caure que el Centre d'Esport Sabadell jugaria per primera vegada sota l'històric arc de Sant Mamés, demà a les 5 de la tarda, ara aquest arc de Sant Mamés que porta aproximadament 7-8 anys, una miqueta més, 8-9 anys instal·lat a Lezama, doncs jugaria per primera vegada sota aquest arc després de fer-ho per última vegada un 22 de maig del 1988 a Sant Mamés, en el que fins a dia d'avui continua sent l'últim partit que el Centre d'Esport Sabadell, malauradament, ha jugat en la seva història a primera divisió. Última jornada de Lliga d'aquella temporada 1987-1988 i el conjunt arlequinat, que, insistim, va baixar a segona divisió després de perdre en l'últim partit a Sant Mamés per 2-0. Comencem recordant la narració del resum d'aquell partit que es va fer en el seu dia a Televisió Espanyola.
La última jornada del Campeonato Nacional de Liga ha convertido al partido de San Mamés en el encuentro de los adioses. Adiós a Manolo Sarabia, que se despedía después de 17 años en el club rojiblanco, y adiós del Sabadell, que ha jugado esta tarde su último partido en Primera División. De nada ha servido al conjunto arlequinado el aliento de sus 5.000 aficionados, ni el sorprendente sprint final de la Liga. A lo largo de los 90 minutos, la intención del Sabadell fue ganar y esperar acontecimientos, pero estos fueron siempre negativos. Los primeros 45 minutos resultaron impresionantes, pero no por el juego, sino por la torrencial lluvia caída sobre Bilbao, que impidió cualquier atisbo de ver un juego. Y al final del encuentro, la cara y cruz del fútbol, alegría rojiblanca y tremenda desilusión arlequinada. La segunda división les espera.
Moltes coses a comentar, Sergi, d'aquesta narració, eh? Mira, d'entrada, Manolo Sarabia, Manu Sarabia,
sí.
El pare de l'actual entrenador de l'Andorra, Eder Sarabia.
Sí. Sí, 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 que va jugar, doncs, això, el seu últim partit. Em quedaria pau, també, amb aquests 5.000 espectadors vinguts de Sabadell cap a Sant Mamés.
Imatges espectaculars.
Imatges espectaculars, que sí, que era primera divisió, que l'equip jugava a la salvació de la màxima categoria, però el que donaríem per tenir 5.000 aficionats aquí a l'estadi, a la Nova Creu Alta, cada partit ara, actualment.
I és que, al final, estem parlant d'una generació sencera, i ens incloem aquí, que no hem pogut viure,
no,
per ben poquet, res d'això.
No, no, no havíem
nascut,
perquè som joves, tu i jo, i no...
Relativament joves.
No, som joves, i no hem pogut veure el Sabadell a primera divisió. Clar, en aquell moment, qui ho hauria de dir? Que el Sabadell s'acomiadaria de primera divisió durant tants i tants anys, i veurem fins quan torna a la màxima categoria. I tot després, a més, d'un partit que també ho escoltàvem ara, amb una pluja torrencial. No sé si estava pitjor o no que l'altre dia amb el Sabadell UDL, però jo veient les imatges, més o menys et diria que les circumstàncies eren les mateixes. En aquell cas es va decidir, escolta, tirar endavant. Després és veritat que va parar la pluja i una mica millor semblava, a la segona part, però déu-n'hi-do la pluja que va caure aquell dia, també.
Va condicionar tant aquell partit fins al punt que el centre d'esports, a la segona meitat, disposa d'una ocasió a les botes de Villarroya, i la pilota, quan supera el porter en direcció porteria, doncs acaba per la pluja frenada, i això permet, doncs, que un defensa de l'Atlètic Club en aquell moment, del primer equip, doncs tregui la pilota. A partir d'aquí, gol en pròpia porteria de Fradera, també en el tram inicial de la segona meitat, i la sentència de l'Atlètic Club, que va arribar ja en l'afegit, quan el Sabadell, doncs, volcat, buscava un empat, que hem de dir que no li hauria servit aquell empat, Sergi, perquè doncs només la victòria, que valia 2 punts en aquell moment, li hagués permès avançar al Mallorca la classificació i, per tant, disputar la promoció de permanència. Tot plegat, també, després d'un tram final de temporada espectacular, del centre d'esport Sabadell.
Tothom 5... el donava per descendit,
sí, sí.
I van ser 5 victòries i 2 empats.
Sí.
Abans d'aquesta visita a Sant Mamés, si l'equip hagués aconseguit la victòria, com dius, almenys doncs hauria pogut lluitar per aquesta permanència jugant la promoció. Finalment es va caure derrotat, però sí, sí, va ser una ratxa espectacular sota les ordres de Toño de la Cruz, i al final, doncs, que es va allò nedar per morir a la vora.
Mai millor dit, sí, mai millor dit.
Sí, correcte.
Doncs mira, aprofitant aquest resum, que, insistim, estava disponible a YouTube gràcies a Ràdio Televisió Espanyola, doncs al final d'aquest resum hi havia declaracions dels seus protagonistes, que també les hem volgut rescatar. D'entrada, el porter del centre d'esport Sabadell aquella temporada, que era Manzanedo.
Yo creo que hemos bajado con la cabeza muy alta. Hemos dejado todo lo que teníamos dentro en el campo. Nos hemos entregado al 100%, incluso yo creo que algo más. Pero al final no ha podido ser. Pero bueno, no hay que, es un paso importante, negativo dentro de toda la carrera nuestra. Pero hay que mirar el futuro. Es decir, esto aquí la vida no acaba. Es un paso más dentro de la vida.
Tristón, Manzanedo, Pau, en aquell moment, com no podia ser d'una altra manera. Per cert, veient el resum ara, hi ha una acció que és un contraatac de l'Atlètic de Bilbao. Que Manzanedo
surt
fora de l'àrea i directament... O sigui, va empènyer el jugador.
No fa una entrada amb les cames.
Va amb els braços per davant i directament, pam, el tira al terra. Crec que va acabar, doncs, aquella acció amb targeta groga, però...
Sí, no l'expulsen,
No l'expulsen, però és una acció força curiosa, perquè és que va directament amb els braços, eh? Tampoc va fer mal, però el va tirar al terra directament. Vaja, com dic, bastant curiós el cas de l'aleshores porter del centre d'esports.
Val la pena veure aquesta acció, eh? Que sens dubte és cridanera en el resum. I de l'altra banda, si escoltàvem ara Manzanedo, també hi havia unes declaracions de qui va ser l'entrenador aquella temporada, com ha dit el Parc, Toño de la Cruz, que va substituir en el tram inicial a una llegenda també del club, com és Pepe Martínez, un Toño de la Cruz molt vinculat al Barça en el seu dia, però que aquella temporada doncs, va ser entrenador del centre d'esport Sabadell.
Lo que pasa es que la responsabilidad que con que jugaba el equipo era sumamente grande. Ya en las últimas jornadas, independientemente de que los resultados nos venían favoreciendo, pues se notaba que el equipo en determinadas fases de los partidos jugaba un poco agarrotado. Esa responsabilidad le ha agarrotado en todo momento. Pero íbamos sacando adelante los resultados. Esta vez era el máximo lo que podíamos, el máximo de presión que podíamos soportar. Creo que la hemos aguantado bien. Hemos tenido, repito, esas oportunidades de gol para ganar el partido. Veníamos a ganar, no nos valía otra cosa. Lo planteamos para ganar. Pudimos hacerlo, pero no, al final no pudo ser.
Doncs no va poder ser. 2-0 va perdre el centre d'esport Sabadell i 30... Ara perdo el comptat, gairebé 35 anys. Gairebé 35 anys després segueix sent l'últim partit que ha jugat el centre d'esport Sabadell en la seva història a primera divisió. Esperem doncs, que no haguem d'esperar 35 anys més per tornar a veure l'equip a la màxima categoria del futbol espanyol, però, com diem, aquella curiositat, el Sabadell va jugar aquell dia a Sant Mamés contra el primer equip de l'Atlètic Club i un element arquitectònic doncs, icònic de l'entitat Atlètic Zale, com és aquest arc de Sant Mamés, que quan es va tirar a terra doncs es va decidir conservar. Ara presideix aquest camp principal de l'Ezama, que serà precisament el que visitarà demà a les 5 de la tarda al Centre d'Esports Sabadell. No ens deixem res, no, Sergi Parc?
No, està tot dit que tant de bo el resultat de demà doncs, sigui força més favorable que això, que l'últim precedent sota aquest arc que ara doncs, presideix l'Ezama.
Doncs tant de bo, i ens quedem amb aquests precedents històrics que escoltàvem abans a les estadístiques. Gràcies, Sergi.
Fins ara, Pau.
Fem una aturada de la publicitat i quan tornem encara hem de parlar de més futbol, del Centre d'Esports Sabadell B, del Juvenil A, i també una entrevista amb la boia de l'Astralpul Natació Sabadell, Maica García, a només dues setmanes ja per la Final Four de la Champions.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Si t'agrada la música electrònica,
connecta't a la comunitat Vitamina.
Els DJs i productors musicals.
En verano me vais a ver en Ibiza, ara mismo acabo de cerrarlo, no lo puedo anunciar.
Epa. Tots els detalls sobre l'oci nocturn.
Jo volia preguntar, en aquests bolos, que moltes vegades va el manager i d'altres no, s'emporta comissió?
Sempre, pensa que és la nostra feina.
Tertúlies i debats amb convidats a l'estudi.
El que tu vulguis, però si no s'escolta bé, si tu no tens el bombó en el pit, per mi no serveix.
I moments molt especials quan sortim de festa.
I de l'electrònica que us gusta, que más suave o más dura?
Más dura, todo duro. Duro, duro. Mientras más duro, mejor.
A Ràdio Sabadell, divendres i dissabte nit, Vitamina Dens, Antoni González.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Estem de tornada a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Encara ens queden 17 minuts i mig de programa i, com us dèiem, encara no havíem tancat del tot el bloc futbol i el bloc centre d'esports, perquè a Primera Catalana entrem en la recta final amb les últimes 10 jornades del grup 2 i amb el Sabadell B ficat de ple en la lluita per formar part de la futura Superliga Catalana. Diumenge al matí, els de Marc Nomen s'han de veure les cares amb un rival directe com és la Guineueta. Ens ho amplia el nostre estudiant en pràctiques, Guillem Llorenç. You got me, and I'm like, damn, and I'm
El filial del Centre d'Esports té una molt bona oportunitat per donar un cop sobre la taula. Una victòria aquesta jornada consolidaria la quarta plaça per als de Marc Nomen. Abans, però, hauran de guanyar la Guinagüeta. Els barcelonins són cinquens, un punt per darrere dels sabadellencs, i sumar els tres punts seria deixar un dels principals rivals a més d'un partit de diferència. El precedent de la primera volta entre els dos equips es va saldar amb derrota per als arlequinats a Olímpia. El tècnic aposta per ser valents en un partit complicat si volen endur-se el botí.
Sabem que en el seu camp som molt forts, és un rival molt contundent, és un rival que a més també és molt ambiciós, ha fet remuntades en els últims minuts de partit moltes vegades i per tant sabem que és un rival molt perillós i que haurem d'anar allà a fer un partit pues valent, contundent, amb ambició i aviam qui s'ho endú.
La jornada pot ser rodona pel filial del Centre d'Esports. A més del duel directe entre el Sabadell B i la Guinagüeta, s'enfronten el Sant Mauro, que és sisè, amb el Sant Cugat, que és setè. I encara més, el líder, el Mollerussa, s'enfrontarà amb el Rubí, que és tercer. Tot i les càbales que es puguin fer, Miquel Ostrell prefereix centrar-se en el que poden fer ells i sumar els màxims punts possibles per aspirar fins i tot a l'ascens a Tercera Federació, reservat només pel primer classificat.
Hem de guanyar cada partit, sigui el difícil que sigui, hem de tirar cap endavant i guanyar els 3 punts. Al final així és com aconseguirem pujar posicions. I l'objectiu aquí a Sabadell és pujar directament a la Tercera Divisió, no a la Superliga, però al final competint bé, si no s'hi arriba, doncs a competir per la Superliga, i però la primera opció és ascendre directament a Tercera Divisió.
El partit al camp de la Guinagüeta serà diumenge a les 12 del migdia.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I després d'un cap de setmana sense la divisió d'honor per la disputa de la Copa del Rei, el juvenil A del Centre d'Esports busca refermar la salvació a la màxima categoria. Tot i que el conjunt arlequinat es troba 9 punts per sobre del descens, l'equip té la necessitat d'assolir victòries per no endur-se un ensurt en les últimes jornades. Diumenge visiten un dels cocos de la Lliga, com és l'Espanyol. El tècnic del juvenil A, Edu San José, no pateix amb la situació actual i preveu millors resultats de cara al tram final de la Lliga.
Hi ha tranquil·litat, no pel marge de punts, sinó per com està competint l'equip, sobretot, perquè creiem que tard o d'hora aquestes situacions han de canviar, tenim nivell suficient com per acabar guanyant aquests partits que ara mateix se'ns estan resistint. Hi ha certa tranquil·litat en aquest sentit, més confiant en nosaltres que pensant en el que poden fer els rivals.
El partit es disputa a la ciutat esportiva de Nijarque contra un Espanyol que és sisè a la taula i que a la primera volta, recordem, va superar amb molta facilitat el Sabadell guanyant-lo per un escandalós 0-6 a Olímpia. El partit es juga diumenge a les 11. I un grau per sota a Lliga Nacional, després de la victòria contra el Jàbec per 4-2, el Mercantil vol mantenir el pols amb el Gavà i el Nàstic Manresa per intentar arribar a les posicions d'ascens a divisió d'honor. El conjunt blaugrana es desplaça fins a l'Alt Empordà per jugar contra el Figueres, un equip de la part baixa i que té la necessitat de guanyar, també per sortir del descens. En aquest cas, Marc Xalabarder, l'entrenador mercantilista, és conscient del perill del rival i del seu bon joc, malgrat la situació a la classificació.
És dels partits més perillosos que ens queden. Anar fora de casa nacional sempre és complicat, per tant no ens hem de fiar ni molt menys de la classificació. S'ha demostrat durant molts partits que hem anat a camps de rivals que estan en zona de descens i no hem estat capaços de sumar els 3 punts, per tant hem de ser capaços també ara de donar aquest passet endavant fora de casa. A casa sí que ens estem mostrant molt, molt solvents i competitius, però fora sí que ens falta, no?, donar aquest passet que potser és el que marca la diferència a final de temporada.
Demà a les 5 de la tarda ha de tenir lloc aquest enfrontament. Una hora abans, per cert, a Olímpia, el juvenil B del Centre d'Esports s'enfronta al Cornellà B, el rival que es troba just per sobre a 4 punts en aquesta zona mitjana alta, zona tranquil·la de la taula del grup 7 de Nacional. Els de Conrad Garcia, després de guanyar el derbi per 4-0 contra el Mercantil fa un parell de setmanes, venen de caure derrotats en l'última jornada a Gavà.
Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Tres quarts i dos minuts i mig de dues, obrim bloc poliesportiu. Estem a només dues setmanes clavades de la Final Four de la Champions femenina de waterpolo, que se celebrarà, recordem, a la piscina de 50 metres de Can Llong, com ara fa 4 anys, en aquell desenllaç recordadíssim contra l'Olympiacos. Per aquest motiu, l'Astralpool Natació Sabadell disputa demà el partit de Lliga contra el Mediterrani en aquest mateix escenari, no a la piscina de 33 metres, sinó a la de 50, insistim, i en horari semblant, a 4:45 de la tarda. Recordem que la semifinal contra l'Horizonte s'ha de disputar a 5:45 i la final de l'endemà, tant de bo que hi arribin les de David Palma, a 6:45. Aprofitant que ahir va estar present a la taula rodona organitzada sobre dones i èxit esportiu al Casal Pere IV, juntament amb la Marina García i la Núria Piques, vam poder conversar uns minuts amb la boia i capitana de l'equip, la Maica García. Som-hi, doncs, amb la Maica García. Maica, què tal, com estàs?
Hola, molt bé, molt bé.
Com van els nervis a dues setmanes de la Champions? Controlats, de moment, o què?
Encara controlats. Ara que estem pujant a la piscina 50, on es jugarà els partits, no, de la Final Four, bueno, puges a dalt i és com una miqueta de ronroneo, no? Que hi ha ganes, però encara està controlat. Estem entrenant molt dur, preparant la competició.
En aquest sentit, teniu partit de Lliga contra el Medi aquest cap de setmana i el teniu a la piscina de 50. Per tant, tot enfocat, tot orientat a aclimatar-se, no? A habituar-se a aquesta piscina on de normal no ni entreneu ni jugueu.
Exacte, per nosaltres ja això, adaptació total a la piscina, perquè bueno, és un ambient totalment diferent, és molt més gran, espaiós, una mica pues, això, visual, no? El canvi visual també afecta. I bueno, de veritat que és molt guai jugar i entrenar allà. Per mi ja és, bueno, recordar altres grans moments que hem fet allà, i amb ganes, amb moltes ganes.
En quin punt esteu ara mateix de la preparació, a dues setmanes?
Doncs mira, encara estem apretant, la veritat que a dues setmanes estem fent força entrenament dur, perquè, bueno, al final són dos partits molt durs que hem de jugar i estem preparant el cos i el cap, pues això, sobretot molt físic ara mateix i tàctic, que també estem fent alguns canvis.
I sí que és cert que tenim aquest partit contra el Medi, que no sé si és l'únic així de nivell que us queda abans de la Champions. És cert que teniu aquesta estada també amb els Països Baixos, però no deixa de ser també entrenaments. Per tant, l'únic partit competitiu és aquest.
Sí, ens quedaran dos partits menys forts que el Medi. És un partit que, bueno, que hem d'anar a jugar i hem de guanyar perquè volem seguir primeres de la Lliga i volem anar al play-off com a líders. I bueno, aviam què passa dissabte. Ja et dic que aquesta setmana estem preparant, ha estat força dura amb les jugadores dels Països Baixos, que hem fet 4 partits aquesta setmana. Anirem una miqueta això, cansades, no? Fatigades, però bueno, que al final hem de jugar bé i controlat amb aquesta fatiga, i volem tenir el resultat per nosaltres, està clar.
Final del Medi és un equip que ha jugat Champions també aquesta temporada, que va arribar als quarts de final, que la temporada passada va tenir els vostres rifirrafes, tot i que tu estaves lesionada al playoff. Per tant, bé, un partit amb certa duresa, no?
Sí, i tant. Al final són jugadores que són dures, que tenen un bon 1 contra 1, que tenen joc, que són ordenades, que surten a la contra, i que has de tindre controlada, sobretot 3-4, que són jugadores que juguen molt bé, tenen molt de talent, i bueno, estem preparant en certa manera aquest partit, però bueno, ja et dic, amb tota la fatiga de la setmana, perquè al final tenim un joc que és molt específic i anirem a per totes.
Per cert, ara que hem acabat aquesta taula rodona, que estaves per aquí amb la Núria Piques, amb la família, t'han demanat ja moltes entrades, molta gent que et digui vindrem a veure d'aquí dues setmanes, o què? Sí. Perquè sé que és una de les coses que més us agrada, el fet de que us vinguin a veure tanta gent.
Sí, sí, home, està clar, al final jugar a casa és el hàndicap de que vindrà gent segur, sí o sí, i a nosaltres que ens agrada, o sigui, al final veure la piscina plena fins a dalt i animar és molt guai. I m'han demanat bastantes, aviam si la Núria s'anima també a vindre. Tinc amics ja que m'estan dient reservem entrades, encara no sabem ni com funcionarà, però bueno, jo crec que hi haurà entrades i la família també tot al complet, o sigui que jo crec que serà una gran Final Four i que ja estarà ple.
Doncs dues setmanes, que ens queden d'entrada per aquest debut, divendres contra Horizonte. Per cert, amb això remat d'horari una mica estrany, no? Per cert, la logística ha estat la que ha estat, però divendres a la tarda, dureta. No sé si això, vosaltres, què en penseu?
Mira, m'és igual, la veritat. De fet, prefereixo jugar a la tarda aviat que tard, perquè al final, si el dissabte has de jugar també un altre partit, hi ha més hores de descans i prefereixo jugar-la. L'horari ens han posat el que ha tocat, no sé si per tema de l'Alen o per tema del club, no ho tinc clar, però anirem a per totes a l'hora que sigui i punt, no hi ha més.
I allà hi serem. Maica García, gràcies.
Moltes gràcies.
Doncs aquesta era la conversa amb la boia Maica García, insistim a dues setmanes d'aquesta Final Four de la Champions, que tant de bo culmini amb el sisè trofeu a les vitrines de l'entitat. Com diem abans, aquest partit de Lliga poden seguir líders, les de David Palma contra les del barri de Sants, que estan dos partits per sota, i també pot continuar una setmana més al capdavant de la divisió d'honor l'Astralpool masculí. L'equip de Quim Colet reprèn la competició domèstica després de la disputa de la Copa del Món de Seleccions i ho fa visitant la Pere Serrat del Sant Andreu, que és el vuitè classificat, a un quart de set. En aquest cas, juga l'equip de Quim Colet aquest dissabte. Un compromís que també servirà per preparar el duel de Champions de dimarts al vespre contra el Lluc Dubrovnik a la Finet Work Aquatics.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
6 minuts i mig per arribar a les dues. En futbol sala, torna a la segona B per l'Escola Pia i el Natació Sabadell després de superar amb èxit la cinquena ronda de la Copa de Catalunya. L'equip Escolapi, amb moltes més urgències, rep la visita del Gasifred Ibiza d'Àlex Llamas. L'equip de l'Ala Sabadellenc se situa en zona play-off, mentre que els de Pedro Donoso, malgrat haver guanyat 3 dels últims 4 partits de Lliga, estan a 5 punts de la permanència. Per tornar a puntuar, el jugador Carlos Povedano demana màxima concentració.
Sabemos que va ser un partido complicadísimo, que tenemos que dar el 200% todos por el equipo para poder sacarlo adelante y que la clave principal del partido es la defensa. Si concedemos pocos goles, tenemos muchas posibilidades de llevarnos los 3 puntos.
Només queden 7 jornades per acabar la Lliga i el marge d'error de la Pia és mínim, com dèiem, i tot i la bona dinàmica de les últimes setmanes, l'únic que ha aconseguit l'equip de Donoso és mantenir aquesta distància de 5 punts respecte a la salvació, però Povedano està convençut que guanyant demà posaran pressió a un bon grapat de rivals.
És un partido clave, ya que, lo dicho, nos meteríamos de pleno en la lucha por la salvación, involucraríamos a muchísimos equipos de la tabla en esta lucha de la salvación, lo cual les añadiría presión a la hora de jugar. E iríamos a una fase clave de la temporada, como es después de Ibiza, Esplugas fuera y Barceloneta en casa, con muchísima confianza y en una gran dinámica tanto de juego como de resultados, menos el pinchazo contra Manresa.
Tant aquest Pia Ibiza com el Picassent Natació Sabadell comencen demà a les 4. Un punt separen els nedadors dels valencians, tot i l'escandalós triomf del club per 11-3 de la primera volta, que recorda el jugador nedador Marc Hermosel.
Seguro que va costar un poco más, además también hubo un poco de tangana en el partido, nos tienen ganas, también por nunca gusta que un equipo te meta 11 goles. Y más cuando te han expulsado 3, ha habido tan ganas en el partido y tal. No tendrán buen recuerdo de nosotros.
El club, tot i ser cinquè, ja estava a un lloc del play-off, és més a prop per puntuació del descens. Circumstàncies similars, per tant, per un Picassent que encadena 3 triomfs seguits, comptant els 3 punts automàtics sumats per la retirada de l'Irefranc Elche. Malgrat tot, Hermosel prefereix no obsessionar-se amb la classificació.
Nosotros tenemos que ir a Picassent a por los 3 puntos y ya está, a ver, que lo que hagan los demás al fin y al cabo van a ganar, van a perder, va a estar, yo creo que ha sido apretado hasta final de temporada, entonces lo que tenemos que hacer es ganar y sacar los máximos puntos posibles y contra los que están por debajo nuestro ganarles.
El club, per cert, ve de descansar el passat cap de setmana per aquesta retirada que comentàvem de l'Elche. Més informacions en format més breu. En motor, Sergi Giral afronta des d'avui la seva prova més important després del Dakar Clàssic. El copilot sabadellenc pren part 23a vegada la sortida a la 71a edició del Rally Costa Brava, el més antic de tot Espanya i puntuable pel Campionat d'Europa de la FIA. Giral, precisament, fa parella amb el mateix pilot amb el qual va compartir cotxe a l'Aràbia Saudita, Llorenç Fluixà.
Costa Brava especial, eh? Especial per la muntura que portem. El que havia sigut l'M3 d'en Pep Bassas, el cotxe oficial d'ell. Jo de petit ho havia seguit molt i em fa molta, molta, molta il·lusió fer aquest Costa Brava amb ell. El cotxe és del Llorenç Fluixà, el meu pilot del Dakar, i quan va dir que tenia aquest cotxe li vaig dir que el cotxe ha de venir a Costa Brava sí o sí, perquè és on el Pep havia corregut tants anys i havia triomfat tant. I que més, no?, que tornar a veure aquest cotxe amb aquestes carreteres de Girona.
El Costa Brava, amb epicentre, com diem, a la ciutat gironina, s'acaba demà a la tarda. En total hi ha 240 equips inscrits en una edició de rècord, 6 dels quals també són del Motorclub Sabadell. I Emma García es troba a Markham, al Canadà, per disputar la primera parada de la Copa del Món de Natació Artística, que, com en el waterpolo, també substitueix les sèries mundials. La sabadellenca està inscrita a les dues proves del duet mixt amb la seva nova parella, Fernando Díaz del Río, després de la retirada de Pau Ribas.
Estem tots una mica veient com funcionarà, perquè aquest any hi ha hagut un canvi de reglament i bueno, estem tots els països en general veient com funcionarà aquest nou reglament, com funcionen els jutges, com valoren, perquè la dificultat ha cobrat molt, molta importància, però bueno, no volem deixar de part bueno, enrere, diguéssim, l'empresa artística, que al final és el que fa el nostre esport característic, i anem a veure una mica com funciona la nostra aposta per aquest nou reglament.
Avui a 2:15 hora de la nit té lloc la final de la rutina tècnica i demà a les 3 de la tarda la del lliure, una Copa del Món que té dues parades més, al maig a Montpellier i a Egipte, i que culminarà el juny amb la superfinal a Oviedo. I més esportistes individuals, Marta Romance abarca el circuit UCI de ciclisme per tornar per uns dies al món del duatló. La sabadellenca disputa a Caorle, a prop de Venècia, l'europeu d'aquesta modalitat en la categoria sub-23, tot i que correrà a la vegada amb les elites. Recordem que Romance defensa el títol aconseguit el setembre passat a Bilbao. La distància, sprint, és a dir, 5 quilòmetres a peu, 20 de ciclisme i 2,5 més a peu. La prova arrenca demà a les 4 de la tarda. I un apunt ràpid d'agenda, perquè aquest vespre a les 8 es presenta el Dubo Café Restaurant de Sant Quirze, el llibre El Antititan, que ha escrit un bon amic d'aquesta casa, com és el sabadellenc Santi Ramos, finisher en un total de 12 ocasions a la Titan Desert. Segons per arribar a les dues. Abraçada del Toni González al control de so i del Departament d'Esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell, que demà ens hi tornem a posar a 4:45 de la tarda amb aquest Sabadell en joc i el Bilbao Atlètic Centre d'Esport Sabadell. Ara els informatius, el Notícies Migdia amb la Núria García. Bon cap de setmana, adeu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.